Bon dia, la Garrotxa va tancar el 2025 com l'any en què hi ha hagut més habitatges de nova construcció de l'última dècada.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Això és un 3% més de l'any anterior. L'any passat se'n van visar 164. Veníem del 2023 que se'n van visar 109, per tant, hi ha hagut un creixement considerable. Però atenció, 2016, recuperava les dades anteriors, es van visar 30 expedients d'habitatges de nova creació. Per tant, dada positiva, consolidació, augment, també amb el nombre d'habitatges a la Garrotxa.
Acaben d'escoltar el president del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya de la demarcació de Girona, Marc Riera, en una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot. Com ara escoltaven, són dades d'aquest col·legi, en específic dels metres quadrats d'habitatge, que es tracta d'un increment de més del 30% respecte a l'any passat. L'habitatge nou, per exemple, arreu de les comarques gironines del 2025, ha assolit també la xifra més alta dels últims 15 anys. Des del Col·legi d'Arquitectes demanen més subvencions per a la rehabilitació, que torna a disminuir respecte al 2024. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns 2 de febrer de 2026.
El dia en 4 minuts.
La Generalitat destina 1 milió d'euros per retirar amiant de cobertes malmeses per a les pedregades a la Garrotxa. La línia d'ajuts, impulsat per l'Agència de Residus de Catalunya, vol finançar la neteja, la retirada, el transport i el tractament del fibrociment afectat per les pedregades registrades al mes de juny en municipis com, per exemple, Santa Pau. Marc Torres i Isa Torrent són el rei i la reina del carnaval d'aquest 2026. Substitueixen en el càrrec Albert Roura i Sonia Ricard. Els nous reis formen part dels Titots, colla fundadora del Carnaval d'Olot. Els esplais de la Garrotxa seran l'entitat beneficiària del sopar solidari del Carnaval d'enguany previst per al dia 21 de febrer. Com és tradicional, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot organitza aquesta trobada. A les Planes d'Hostoles, la Fira d'Entitats connecta el poble amb 26 associacions. Aquesta proposta va sorgir d'una necessitat de les entitats de reunir-se, però es va aprofitar com a excusa per obrir-ho als ciutadans d'arreu del poble. En esports, en futbol, entre la ràbia i l'orgull, la Unió Esportiva Olot va empatar i el vespre contra el Sant Andreu en un gran partit a l'estadi municipal. Els últims guanyaven per 2-0, gràcies als gols de Marc Mas i Rubén Henry, i van veure com els andreuencs igualaven el marcador amb dos xuts des de la frontal de l'àrea. En hoquei patins, l'hoquei Olot guanya el Covendas per 2-3 i suma la tercera victòria consecutiva. Els olotins van ser capaços de ser el primer equip en sumar els 3 punts aquesta temporada a la pista madrilenya. Ara ja tenen un marge de 9 respecte al descens. I a la contraportada parlarem d'un laser tag exitós que ha estat el protagonista de la festa de Sant Tomàs d'Aquino d'Olot. Els estudiants ja han tornat a la normalitat aquest dilluns després del divendres festiu per la seva festa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Interior inicia una línia d'ajudes per instal·lar càmeres amb lectura de matrícules a municipis sense policia. El departament reserva una partida total de 800.000 euros i obrirà una segona convocatòria a poblacions amb agents. El Tribunal Suprem declara la pèrdua de competència en la peça separada contra Ábalos per contractes d'obra pública i la remet a l'Audiència Nacional. El jutge Puente fa aquest pas arran de la renúncia d'Ábalos a l'escó que li permetia ser aforat. 7 ferits, un d'ells en estat crític en un accident entre dos vehicles a l'autopista AP7 a Pont de Molins. L'accident va ser la passada nit. A la Vall d'Hebron fan el primer trasplantament de cara del món amb una donant que va rebre eutanàsia. Un centenar de professionals intervenen en una operació en què conflueixen màxima generositat i complexitat quirúrgica. A la pàgina internacional reobre el pas de Rafah entre Gaza i Egipte 20 mesos després i només per a 100 persones al dia. Sota la supervisió d'Israel i Egipte, un primer grup de palestins han passat aquest dilluns al punt fronterer cap a la franja després que el pla de pau de Donald Trump considerés reobrir-lo. I l'Iran allibera Erfan Soltani, una de les cares del moviment de protesta ciutadana. Ali Khamenei acusa els participants en les protestes antigovernamentals d'atemptar contra l'islam i de voler provocar un cop d'estat.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui, segon dia de febrer, ens porta un canvi de temps. Ja hem notat aquest augment dels núvols a la nit matinada. Les mínimes s'han produït pels vols de la mitjanit, 2-3 de la matinada, i després han anat pujant. Per exemple, a Olot, un grau positiu de mínima, i al matí d'hora ja en teníem 4,5. Vent de sud-oest que ha arribat a 52 km per hora a Sant Feliu de Pallerols, un grau de mínima. També a Mieres n'hem tingut 0 graus de mínima. A Vic destaquem un sota 0. A Olost, a Lluçanès, 2 sota 0. A Puigcerdà, 2 sota 0. Núria, 4 sota 0. 3,5 a dalt de tot de la Tosa, a 2.500 metres. Valors de 0 graus a Llagostera. Per tant, també ha fet fred, o el Ripollès, 1 sota 0 cap de Bànol. Tot això amb un dia marcat pels núvols abundants, núvols que donaran de moment poqueta cosa, algun plogim, alguna feble nevada a la Cerdanya, poca cosa, i la cota de neu pujant amb aquest front càlid que ens afecta cap als 1.800 o 2.000 metres. Però entre la tarda i el vespre, més aviat ja vespre i nit, és quan es pot animar una mica la pluja a les comarques gironines, no tant cap a la Costa Brava, i més abundant a l'interior, Pirineu, Prepirineu, Osona, Garrotxa i Lluçanès. La cota de neu tornaria a baixar 1.500 metres i aquesta nit 1.200 metres. Per tant, van passant pertorbacions atlàntiques, no gaire actives, tot i que avui al Pirineu poden recollir de 5 a 15 litres per metre quadrat i en forma de neu a cotes elevades. Una nova nevada, però a cota més alta. Demà se'n va la pertorbació entre vent de mestral, entre aire fred, baixen les temperatures, per tant, doncs, refresca. I dimecres, tot i alguns núvols aïllats més abundants al vespre, en principi no ha de ploure. Potser dijous torna un altre front de ruixats, de pluges i de nevades cap a 1.400-1.500 metres.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem a matèria informativa d'aquest dilluns 2 de febrer de 2026. La Garrotxa va tancar el 2025 com l'any en què hi ha hagut més habitatges de nova construcció de l'última dècada. Són dades del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya de la demarcació de Girona. En metres quadrats d'habitatge es tracta d'un increment de més del 30% respecte l'any passat. L'habitatge nou a les comarques gironines de 2025 assoleix la xifra més alta dels últims 15 anys. El Col·legi d'Arquitectes demana més subvencions per a la rehabilitació, que torna a disminuir respecte a l'any passat.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
El nombre d'habitatges nous registrats a les comarques gironines el 2025 pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya arriba a la xifra més alta dels últims 15 anys. En total hi ha 2.802 habitatges de nova creació visats, fet que representa un 34,45% més que el 2024. En el cas de la Garrotxa ha estat un 2025 amb xifra rècord en matèria d'habitatge, ja que ha estat l'any en què més habitatges de nova creació hi ha hagut, amb un total de 169, una xifra superior a les del 2024, quan en va haver 164 i les del 2022 amb 154. El president del COAC a la demarcació de Girona, Marc Riera, remarca que són unes xifres molt positives.
Això és un 3% més que l'any anterior. L'any passat se'n van visar 164. Veníem del 2023 que se'n van visar 109, per tant, hi ha hagut un creixement considerable. Però atenció, 2016, recuperava les dades anteriors, es van visar 30 expedients d'habitatges de nova creació. Per tant, dada positiva, consolidació, augment també amb el nombre d'habitatges a la Garrotxa.
L'increment dels metres quadrats visats és un 159,4% superior a l'any passat, un augment que té una explicació.
L'impacte d'un expedient de grans dimensions que distorsiona les dades de superfície. Tenim una gran nau industrial d'unes dimensions molt considerables que fa que la gràfica de superfície quedi distorsionada d'aquesta manera. Segurament, si extraiéssim la superfície d'aquesta nau, estaríem parlant de dades molt correctes, però similars a la dels anys anteriors.
En matèria d'habitatge, el president del CAC a la demarcació de Girona també ha parlat sobre els plans de barris, i en concret el del Lot. Celebra que Itziar González hagi escollit la seu del CAC de la Garrotxa al Ripollès com a seu per treballar-hi. Remarca que es tracta d'un gran projecte i que els resultats es podran veure en uns anys.
Creiem que l'impacte, segurament en l'habitatge, però també en la rehabilitació de molts d'aquests barris, doncs serà important. I, per tant, com deia, no, les dades segurament les veurem d'aquí 2 o 3 anys i, per tant, haurem d'estar atents a l'evolució del pla de barris i l'impacte del pla de barris també a les dades de visat.
La nota negativa en l'edificabilitat de la demarcació arriba a la rehabilitació, que per segon any consecutiu ha tornat a baixar. A l'últim any, el COAC ha avisat un 14% menys de projectes de rehabilitació i actualment aquesta xifra es troba en el punt més baix de l'última dècada.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. La Generalitat destina 1 milió d'euros per retirar amiant de cobertes malmeses per les pedregades a la Garrotxa. La línia d'ajuts, impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya, vol finançar la neteja, la retirada del transport i el tractament del fibrociment afectat per les pedregades registrades el mes de juny a municipis com Santa Pau, Sant Joan les Fonts, la Vall d'en Bas i Mieres. El Ripollès i l'Alt Urgell també són dues de les comarques que s'hi poden adherir. Ens en dona tots els detalls la Natàlia Moreno.
La Generalitat de Catalunya ha obert una línia d'ajuts d'1 milió d'euros per finançar la retirada d'amiant de cobertes malmeses arran de les pedregades registrades l'1 de juny del 2025 a la Garrotxa i al Ripollès i el 19 d'agost a l'Alt Urgell. La convocatòria impulsada per l'Agència de Residus de Catalunya vol donar resposta als danys provocats per episodis meteorològics excepcionals acreditats per Servei Meteorològic de Catalunya. A la Garrotxa, els municipis afectats són Santa Pau, Sant Joan les Fonts, la Vall d'en Bas i Mieres, i el Ripollès, Vilallonga de Ter i Llanars, on les pedregades van causar desperfectes en edificacions amb cobertes de fibrociment. Els ajuts permetran cobrir la neteja, la retirada, el transport i el tractament dels residus d'amiant, així com també les despeses de retirada que ja s'hagin fet abans de la publicació de la convocatòria. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, n'ha explicat els detalls.
Hem de les subvencions per a l'amiant, és pel transport, és per la retirada i per anar cap a l'abocador. El que no és, el que no subvencionem, perquè no ens toca a nosaltres això, és la reposició de posar-hi el que convingui, una altra taulada o el que sigui. Nosaltres el que ens estem centrant és amb el residu, és amb el pla de treball i amb les despeses que pot tenir aquesta retirada. Evidentment, doncs, si els ciutadans hauran de posar-hi alguna altra situació. Que es tracta és que els ciutadans aprofitin per tal d'anar retirant amiant.
Planell ha subratllat que la convocatòria se centra en municipis concrets perquè són aquells on el Meteocat ha certificat episodis de pedregada d'intensitat excepcional i on hi ha constància de danys reals en cobertes amb amiant.
Però vam veure la necessitat de poder fer una convocatòria específica en aquelles zones on hi ha hagut aquestes pedregades. Llavors el que vam fer va ser fer unes bases de subvencions que estan obertes en aquest moment, són unes bases generals, i la intenció és, cada vegada que hi hagi un fet meteorològic d'aquestes característiques, fer una convocatòria exclusivament per l'àmbit on va tenir lloc aquest fet meteorològic, que cada vegada són fets extrems.
El termini per presentar sol·licituds és d'un mes a partir de la publicació de la convocatòria i els ajuts s'emmarquen també dins l'estratègia de la Generalitat per avançar la retirada progressiva de l'amiant a Catalunya.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Marc Torres i Isa Torrent són el rei i la reina del Carnaval d'aquest 2026. Substitueixen en el càrrec Albert Roura i Sònia Ricard. Els nous reis formen part dels Titots, colla fundadora del Carnaval d'Olot. A partir d'ara comencen 3 setmanes de disbauxa presentades amb un cartell obra de Xevi Colomer, informa Néstor Carvajal.
El Carnaval d'Olot 2026 ja té rei i reina, amb Marc Torres i la Isa Torrent de la colla dels Titots. L'Albert Roura i la Sònia Ricard, rei i reina de l'edició anterior, han passat el relleu als nous representants en un casal marià ple de gom a gom, de gent preparada per gaudir d'una nova edició del Carnaval, que aquest any arriba més d'hora del que és habitual. La presidenta del CIT, Adela Moya, destaca el repte que suposa preparar-ho en aquestes circumstàncies.
Comporta moltes hores i molta preparació. Què vol dir? Que això quan passa Nadal, tenim el Nadal i ja tenim el Carnaval a sobre. Vull dir que logísticament és una mica de feixuc, perquè és més intens, però bueno, sempre amb les mateixes ganes i amb la mateixa il·lusió. I podem dir que l'any que ve encara serà més aviat. Vull dir que serà una mica d'experiència ja que ens prepara per l'any que ve.
En la presentació del Carnaval celebrada al Casal Marià també s'ha descobert el cartell d'enguany, dissenyat per Xevi Colomer. Es tracta d'un dimoni caminant en direcció a la festa amb colors vius i l'escut de la ciutat d'Olot de fons. L'autor explica com ha sigut el procés de creació del dibuix.
A partir de diferents esbossos que es van anar plantejant, parlant-ho amb la gent del CIT, vam anar evolucionant el concepte. I a partir d'aquí, d'esbossos que es van fer tant amb llapis, retolador, per començar a trobar colors que poguessin combinar, varen passar a la digitalització, on varen utilitzar diferents programes d'edició d'imatge, i al final va quedar com es pot veure.
Per a Marc Torres i per a l'Aissa Torrent, ser el rei i la reina del Carnaval és tot un honor, ja que els Titots van ser la colla fundadora del Carnaval d'Olot.
Jo de seguida vaig dir que sí, vull dir, no vaig dubtar en cap moment. Abans que acabessin la frase ja havia dit que sí.
Jo va ser al revés, no? Vaig començar dient que no, per la por d'exposar-me tant, i al final ha sigut un sí i molt feliç.
Els màxims representants de la festa han descrit les característiques del seu vestit. Consideren que és especial perquè, a diferència d'altres anys, és unisex amb la finalitat de trencar esquemes.
Teníem clar que volíem trencar algun esquema, no? Exacte. Llavors ell porta faldilla i jo porto pantalons. Volíem fer alguna cosa com una mica més unisex, d'aquí que també anem igual de jaqueta. I també va ser com una mica així sobre la marxa. Vam anar construint, o sigui, teníem clar que volíem la jaqueta i en funció d'això doncs, hem anat fent amb l'Eduardo i la Mercè.
Correcte.
I aquest és el resultat.
Durant aquests dies, el rei i la reina del Carnaval d'Olot 2026 visitaran les escoles i residències de tercera edat de la ciutat per portar alegria i disbauxa a tothom. D'aquesta manera, sobre el Carnaval d'Olot, que tindrà el seu punt culminant el divendres 20 amb l'espectacle reial al Teatre Principal i el dissabte 21 amb la Gran Rua de Carnaval, que, com és tradicional, tindrà lloc al Passeig de Barcelona i podreu veure en directe a Olot Televisió.
En la mateixa línia, els Esplais de la Garrotxa seran l'entitat beneficiària del sopar solidari del Carnaval d'enguany del dia 21 de febrer. Com és tradicional, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot organitza aquesta trobada on s'hi agrupen els participants de la rua celebrada el mateix dia a la tarda. Aquest cap de setmana hi ha hagut el sopar d'inici de Carnaval, on les colles han presentat per primera vegada les seves disfresses.
El sopar de colles al restaurant La Deu, aquest any organitzat per la colla dels Titots, ha reunit 700 persones de 20 colles de tota la Garrotxa. En aquest sopar s'ha donat el tret de sortida al Carnaval i s'han presentat les diferents disfresses de cada grup. Per cadascun d'ells és una bona oportunitat per trobar-se i per lluir les diferents propostes que presenten al Carnaval. Una de les colles participants és Tanli Fa, que es va estrenar l'any passat i que enguany ja té una 50ena de membres. Presenten una proposta basada en Casino Royal. La modista de la colla, Elena Luminita, explica què li ha suposat fer aquestes disfresses.
De mica en mica, com es diu aquí. Cada paso ha contado mucho para mí y aparte es una cosa que yo... Bueno, yo soy rumanesa, para decirlo en concreto, y en Rumanía he trabajado de modista, pero claro, han pasado 20 años y me hacía gracia recordarme lo que había trabajado yo antes y poder aportar y ayudarlos a ellos.
El dia 21 de febrer, després de la rua, hi haurà el sopar solidari organitzat pel CIT amb caràcter benèfic. En aquesta ocasió, els diners recaptats es destinaran als Esplais de la Garrotxa. La presidenta del CIT, Adela Moya, justifica la decisió.
D'aquest import que paguen del sopar sempre afegim un euro que en diem l'euro solidari. I cada any va destinada una entitat doncs, d'aquí d'Olot, de la Garrotxa, i aquest any va destinada als Esplais de la Garrotxa. Casualment, també els Esplais celebren aquest any 40 anys i creiem que bueno, és una entitat que formada per joves, que tenen com a finalitat doncs, educar doncs, els joves en el lleure i bueno, pensem que també és molt el que fan pel aquest jovent.
Aquest carnaval serà especial per la Quarta Paret, que celebra el seu cinquè aniversari, i pels Ínjols d'en Basc, que compleixen 30 anys. La rua del dia 21 comptarà amb la participació de 25 carrosses i comparses.
I a les Planes d'Hostoles, la Fira d'Entitats connecta el poble amb 26 associacions. Aquesta proposta va sorgir d'una necessitat de les entitats de reunir-se, però es va aprofitar com a excusa per obrir-ho als ciutadans del poble. El dia gran de la fira va ser diumenge, on es va aprofitar per celebrar les diferents efemèrides de les associacions i fer un dinar popular, sardanes, ball de bastons i música.
Aquest cap de setmana ha tingut lloc la tercera edició de la Fira d'Entitats a les Planes d'Hostoles. L'esdeveniment ha agrupat les associacions del poble a la plaça Nova des de les 10 del matí de diumenge. L'objectiu és facilitar la interacció entre les entitats del poble més enllà de fer reunions protocolàries. Així ho explica el regidor d'Entitats de les Planes d'Hostoles, Pere Soler.
Una necessitat que hi havia d'interactuar entre les diverses entitats que som i una manera fàcil era fer una sèrie de reunions. Però al final vam dir, home, podíem fer la fira a l'aire lliure, una fira on totes les entitats es trobin entre elles i a més que pugui participar la gent del poble. I és interessant perquè a més ens posem al dia del calendari que té cada entitat i ens posem al dia amb tot.
En total hi ha hagut 26 entitats esportives, religioses, culturals o musicals. La coral Retorn Planenc ha aprofitat l'ocasió per celebrar el seu 105 aniversari. Soler insisteix i fica un exemple de la importància d'una fira com aquesta.
Això és per contactar una entitat amb una altra. Per exemple, ara hi ha hagut una entitat, un grup de rock, que va fer un himne pel club de futbol Les Planes. Doncs el que és la coral han estirat el que és la composició d'aquest himne i també l'han tret. O, per exemple, Arc ha recuperat el cançoner de Les Planes l'any 22, la recupera i canta cançons que cantaven els nostres avis anys enrere. Si això no pots interactuar una entitat amb l'altra, no, això no sortiria.
A més, a la fira també hi ha hagut un curs accelerat del ball de bastons, un dinar popular, i a les 6 de la tarda per tancar, a la sala polivalent del poble hi ha hagut música a càrrec del grup Blue Moon, entre d'altres activitats.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns entre la ràbia i l'orgull d'una Unió Esportiva Olot que va empatar ahir al vespre a l'estadi contra el Sant Andreu en un gran partit. Els olotins guanyaven per 2-0 gràcies als gols de Marc Mas i Rubén Henry i van veure com els andreuencs igualaven el marcador amb dos xuts des de la frontal de l'àrea. A l'última jugada del duel, el porter visitant va evitar el 3-2. Amb l'empat, el conjunt olotí continua a 6 punts per sobre del descens. Ens ho explica en David Planella.
El forter de l'estadi municipal continua sent inexpugnable. Ja hi han passat 4 dels 5 primers classificats i cap no hi ha pogut guanyar. L'última a deixar-s'hi punts va ser ahir el Sant Andreu, que va acabar marxant content amb l'empat que hi va aconseguir. L'Olot guanyava per 2-0 i els andreuencs van empatar fent gala de la seva qualitat individual amb dos xuts des del frontal de l'àrea. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Estem bé, estem forts i s'ha d'aprofitar, no? Avui els jugadors estan tocats d'haver empatat contra el Sant Andreu, llavors vol dir que som, bueno, som optimistes i som ambiciosos. Ens hauria agradat sumar 29 per fer un pas ja endavant i deixar enrere tots aquests equips que estem allà empatats, però a poc a poc hi va la lletra.
Contra el Sant Andreu, l'Olot es va avançar molt aviat en el marcador. Al minut 5, Pau Salvans va fer una gran jugada personal per la banda dreta que va acabar amb una assistència per al gol de Marc Mas a dins l'àrea. Els olotins van mantenir l'1-0 fins al descans, no van patir en excés, però van recular i van quedar una mica enfonsats. Tot i això, Rubén Henry va tenir el 2-0. El davanter badaloní no va poder marcar la primera meitat, però sí que ho va fer la segona. Al minut 15 va enviar al fons de la xarxa una pilota despenjada per Martí Soler en un llançament de corna. L'Olot guanyava per 2-0 i Roger Vidal veia la victòria ben encarrilada.
Sí, amb el 2-0 i amb el 2-1, perquè és que no estàvem passant malament. donava la sensació que fins, és que ja et dic, estàvem millor a la segona part que a la primera a nivell defensiu, havíem quedat més ajustats. Sí que és veritat que van fer molt 2-0, veig que surten Max Mercet, Serrano, que són jugadorassos, i sabia que passarien coses, però és que ho teníem controlat. Són dues situacions de veritat d'errors mínims i que degut a qui és el Sant Andreu, doncs ens han empatat.
Un bon xut de Lucas Vinya, ajustat al pal dret de la porteria de Pol Ballester, va suposar el 2-1 al minut 25, i de la mateixa manera, amb un altre intent des de la frontal de l'àrea, Alexis va fer el 2-2 10 minuts després.
Tinc la sensació que la segona part són dos xuts i dos gols del Sant Andreu. Llavors, bueno, per què passa? Perquè els jugadors tenen moltíssima qualitat i la posen allà on s'ha de posar. Però no tinc res a retreure a l'equip. Crec que si competim així, si juguem així, continuarem amb la dinàmica que portem, que és bona.
L'empat del Sant Andreu a 10 minuts pel final va ser una patacada per l'Olot, que tot i això encara es va aixecar per buscar el 3-2. A l'últim minut de l'afegit, Martí Soler es va trobar amb una pilota a l'àrea petita, però Iñaki Álvarez, amb una gran intervenció, li va negar el gol de la victòria. Amb l'empat, l'Olot suma 7 punts dels últims 9 i manté els 6 punts de marge amb la zona de descens directe. Això sí, està empatat amb 3 equips més i un d'ells, el Castelló B, ja ocupa el lloc de promoció de permanència. Diumenge que ve, a 12:45 del migdia, els olotins jugaran al camp de l'Atlètic Lleida, l'equip que marca el descens directe.
De l'empat de la Unió Esportiva Olot a l'hoquei Olot, que va guanyar dissabte a la tarda al Covendes i suma així la tercera victòria consecutiva. Els olotins van ser capaços de ser el primer equip en sumar els 3 punts aquesta temporada a la pista madrilenya, guanyant-hi per 2-3. Sempre per davant del marcador, el conjunt de Miquel Ràfols va ser efectiu i va fer un exercici defensiu notable sota el lideratge del porter Guillem Raurell. Janau Matell, Adrià Oliveres i Ferran Sacrés van anotar per aquesta ordre els gols d'un equip que ja suma 14 punts i té un marge de 9 respecte al descens. Estrena de luxe de l'hoquei Olot en el primer duel de la segona volta de l'hoquei plata. El conjunt olotí visitava aquest dissabte a la tarda la pista d'un club patint al Covendes que fins al moment no havia perdut en els 6 partits jugant de local. Però la dinàmica al polideportivo José Caballero va canviar amb l'arribada d'un hoquei Olot a l'alça i que va ser capaç de sumar una victòria de molt valor. Al llarg de la primera meitat, ocasions per dues bandes, on la més clara en els primers compassos de partit va ser per l'hoquei Olot. Marc Prat rebia un cop dins l'àrea, els àrbitres xiulaven penal i David Carles llançava però no podia marcar per culpa de l'aturada del porter local, Álvaro Gullón. Després de perdre l'oportunitat per avançar-se, apareixeria el màxim golejador olotí, Janau Matell, amb una acció pel sector esquerre de l'atac, superava a Gullón per baix i marcava el 0-1 a 12 minuts pel descans. A 3, pel final de la primera part, estrena golejadora del garrotxí Adrià Oliveres, anotant el 0-2 en una acció dins l'àrea. I a l'altra banda, moment per la polèmica, on a 3 segons pel descans, Enric Casanovas marcava l'1-2 amb el cos, jugada que els àrbitres no van considerar il·legal i que va ser molt protestada per la banda olotina. L'entrenador de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Una de les claus passava per poder-nos avançar. Crec que han tingut aquest punt de sort abans d'acabar la primera part de fer un gol que els acostava una mica, però llavors també hem sabut nosaltres patir, aprofitar una de les contres amb Ferran per fer l'1-3, i també crec que una vegada més també penso que a vegades no ho ressaltem, la figura d'en Guillem també sota pals.
A la represa, exercici defensiu de l'hoquei Olot, que lluitava per mantenir l'avantatge al marcador. Ho va poder fer gràcies en part a l'actuació de Guillem Raurell, demostrant una jornada més que ha recuperat el seu millor nivell a la porteria. Quan pitjor estava el conjunt olotí, va aparèixer Ferran Sacrés amb una acció individual i marcant l'1-3. Quedaven més de 12 minuts pel final i els garrotxins aguantaven un resultat que s'ajustaria a 5 pel final, amb el gol de Jorge López aprofitant una bola morta dins l'àrea. Amb el 2-3, l'hoquei Olot es va defensar amb tot i va tenir alguna oportunitat per marcar el quart, que finalment no va aconseguir.
Amb el hàndicap que a vegades tenim, que és aquestes ocasions clares, que no han set moltes a la segona part, però sí han set clares, que ens hagués fet matar el partit amb accions d'un contra el porter, doncs n'hem acabat d'estar encertats, però per altra banda hem sigut capaços de defensar, d'ajudar-nos, d'estar junts i de treure una victòria molt, molt, molt valuosa.
Al final, els 3 punts viatjarien a la Garrotxa i significarien la tercera victòria consecutiva després de guanyar Girona i davant del Club Patí Congrés la setmana passada a la Josep Jou. L'hoquei Olot suma 5 partits consecutius sense perdre, té 14 punts i se situa 8è classificat amb un marge de 9 punts respecte al descens, que segueix ocupant al Club Patín Alcorcón. El proper compromís serà el proper dissabte 21 de febrer a la Josep Jou a 7:45 del vespre, on els olotins rebran el líder, l'Igualada B.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, un laser tag exitós ha estat el protagonista de la festa de Sant Tomàs d'Aquino d'Olot. Els estudiants ja han tornat a la normalitat aquest dilluns, després del divendres festiu per la seva festa. Un dia diferent en el qual a través de l'oci poden conèixer estudiants, altres centres i viure fins i tot les primeres nits de festa. Nosaltres vam ser el laser tag de la plaça de Braus.
La contraportada.
La festa dels estudiants és un d'aquells dies que els alumnes més joves, especialment aquells que han començat l'ESO o estan als primers cursos, recorden més. El recorden sens dubte pel concert i la festa de nit, sobretot per aquells que experimenten sortir de festa per primera vegada, però també és especial per la resta d'activitats que es fan durant el dia i que preparen amb totes les ganes del món els membres de la comissió d'estudiants. Enguany han apostat per fer un laser tag a la plaça de Braus, cosa que no havien fet mai. En parla Brian Kumar, membre de l'organització de la festa de Sant Tomàs.
I en general trobem que els estudiants aprecien molt tenir una festa com aquesta perquè és un dia de desconnexió que tenen dedicats per ells i que poden sortir i passar-se bé amb els amics. I en general sol tenir una molt bona rebuda i sol agradar molt. Sobretot en els adolescents més joves de l'ESO, que potser sigui el primer cop que vagin de festa.
Sant Tomàs d'Aquino és també un dia per relacionar-se amb estudiants d'altres instituts i fins i tot per fer noves amistats o coneixences. En parla Lluís Amat, tècnic de joventut.
La història de Sant Tomàs és, a banda que hi hagi un concert, que també, és que es diverteixin, que assumin, que parlin entre tots els centres. En fi, són joves que tenen ganes de divertir-se i de també doncs, comunicar-se i parlar amb altra gent d'altres llocs.
Un dia diferent pels estudiants que a través de l'oci els permet també aprendre i créixer.
Amb la celebració de Sant Tomàs d'Aquino a Olot tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 2 de febrer de 2026. Ara, com sempre, d'aquí uns minuts, el tercer temps i tota l'actualitat esportiva amb en David Planella. Nosaltres tornem a partir a les 3 amb més actualitat aquí, a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.